I ara també ens visiten des del Senat, sí, perquè clar, el Senat se demanen tot allò i se segueixen demanant tot allò que pareix que facin un poc oi sordos, no? Bon dia, Carles Mulet.
Hola, bon dia.
Senador per Compromís.
Efectivament.
Mire, vostè demana explicacions i torna a demanar explicacions.
És una de les nostres funcions, no? Controlar i fiscalitzar l'acció del govern. Sí.
Perquè, clar, si en 2017 s'aprova per majoria absoluta que n'hi hagi la creació d'un distintiu identificatiu dels cítrics espanyols, per què no s'ha creat encara aquesta...
És el que passa, no? Tant, això són mocions, igual que les mocions que fa l'Ajuntament, que en teoria s'haurien de complir, que passa que no hi ha tampoc una obligatorietat formal de complir-les. Són declaracions d'intencions. Però pensem que quan hi ha voluntat política i en teoria hi ha un consens per a endur endavant una sèrie d'accions polítiques, s'han de complir. I en aquest cas, i en moltíssims més, veiem inicia impotència, no? Com aprovem coses que es costen molt d'aconseguir que s'aproven perquè després no se complisquen. Això desacredita molt, i més encara al Senat, no? Que és una cambra tan desprestigiada que damunt les coses que aproves no se tingui cap efecte pràctic, preocupa.
Però, sí. Clar, i en aquest cas, mire... En tota la quantitat de vagues que n'hi ha hagut, tota la quantitat de gent que s'ha tirat al carrer per demanar els seus drets, vostès de veritat tenen que seguir insistint en que s'aproven aquestes coses?
Clar, és que damunt cal també centrar un poc això.
Perquè en la vaga eixien tots els polítics i tots els colors, els seus també, però el que passa que els seus seguís demanant-lo... en la vaga anaven tots en les...
Sí, la pancarta són els primers, però recordem quan en el Senat se va ratificar l'acord amb Sud-àfrica, l'únic partit que dos vegades van insistir i van votar en contra de la ratificació de l'acord amb Sud-àfrica, que va ser tan roïn per les nostres taronges, com hem vist, vam ser nosaltres. Ni PP, ni PSOE, ni cap altre partit va ser contra la nostra proposta de no ratificar-ho. Es dient que estaven demanant, no? I després són els primers a fer-se la foto. Però és que ha sigut d'inici, ha sigut en el CETA en Canadà, ha sigut el TTIP, ha sigut tots aquests acords que ara estem lamentant. El Partit Popular, el Partit Socialista han votat a favor. I clar, després quan fem propostes nosaltres, que diuen, no, és que... El Senat espanyol no pot no ratificar un acord europeu, sí que pot fer-ho, i podem demanar garanties, però bueno, dius, val, pues fiquem parxes, fiquem pegats, fiquem xicotetes mesures per a evitar aquests danys, se voten a favor, després no se compleixen, aleshores, què fem, no? Primera que, lamentable, no?, que els altres partits no porten propostes, no m'he escoltat mai cap proposta de cítrix al PP i al Partit Popular, que estan allí també. Però després, quan nosaltres portem...
El PP i el Partit Socialista.
Sí,
que el PP.
Sí.
PP i Partit Socialista.
Això és...
L'inconscient.
Sí, sí, psicoanàlisi, no? Tinto una explicació lògica, no? Sí, veus que sí, que no està a la seva agenda política, nosaltres sí que està, hem sigut molt repesats en aquests temes, aconseguim que s'aproven, moltes vegades inclús en l'extensió dels altres partits, i després veus que això no té cap tipus d'efecte pràctic, no? Inclús a vegades han fet propostes, l'han votat en contra, i després i els propis partits l'han presentat la mateixa proposta. Per exemple, que el Port de Castelló fos l'únic que autoritzat a entrar els cítrics d'altres països, ja que tenen que tragar-nos d'alguna manera, com és el port que millor controla les plagues, que fos el de Castelló, i es diuen que no, el Partit Popular, que era una proposta populista, i al cap de 6 mesos presenta exactament la mateixa.
O sigui, és el Partit Popular presenta la mateixa proposta perquè, al fi i al cap, d'alguna manera, la millor per a Espanya. És dir, que si entra per este port, se controlarà molt millor, no?
Clar, és el port que més controls fitosanitaris té per portar els cítrics de l'estat espanyol cap als Estats Units, que són molt seriosos en això,
sí.
Temporal, que entre tots per així, que no entre per un port com els de Rotterdam o els ports de gallecs, que allí pues, el tema dels cítrics no els tenen cap tipus de... Això, ni de tradició ni de producció.
No, en definitiva, el que volem és que les coses funcionen bé, és dir, per la seva part el que demanen és que les coses funcionen bé i després quan ho presenta el Partit Popular sí que ho aproven.
Clar, s'aproven i després no té cap tipus d'aplicació pràctica tampoc. I és el problema, no? Que quan estem perdent molt de temps, estem perdent molts de recursos públics fent plenos i debatint de coses moltes vegades seves, moltes vegades no, moltes vegades estem parlant de tonteries, directament,
sí.
I quan s'aproven això, després quina relació pràctica té? No cap. I escolteu que són temes seriosos, que el tema dels cítrics, per als valencians almenys, és un tema molt important. Estem intentant portar solucions que no els inventem nosaltres, moltes vegades és del propi diàleg que tenim en les organitzacions agràries. I es costa molt d'aplegar acords i que un grup xicotet com el nostre aconseguís que aprovar una moció perquè després no tingui cap aplicació pràctica. El cas concret d'este, pensem que era una proposta que era molt positiva, no?
I ara en este moment, com està? Està encallat? Quan...
Clar, nosaltres continuem fent pressió i quan fem una moció no s'aprova o no s'aprova i després veiem que el govern no l'ha complit, li fem una pregunta escrita i escolta, per què no estàs complint? I les respostes que es donen són completament evasives, no? Com a que està fent tot el que se pot i no, se pot fer molt més. És el que diem, la justificació d'esta moció.
Sí, però des del 2017 haurem pogut avançar.
Moltíssim.
Perquè si me les huelgues i diem que apretem i tot lo de més i després no això no se materialitza.
Clar,
no?
És això, no? Nosaltres pensàvem que era una moció molt sensata, no? El que estem dient és que ara qualsevol consumidor que va a un mercat sap quan un plàtan és de Canàries i quan no és de Canàries, no? Ja s'ha fet la campanya institucional forta perquè tu, com a consumidor, sàpigues, no?
I què fa d'efecte, eh?
Clar, que tu, ara, crec que cap persona conscientment no compra un plàtan canari. S'ha explicat què comporta això i com distingir-lo, no? Ara, el problema que tens tu és que va a qualsevol tenda o mercat i no saps l'origen d'aquesta taronja.
Sí, però mira, a raïl de la huelga sí que és de veres com que mos ha canviat un poc l'actitud, eh? És a dir, ara sí que ja d'alguna manera ja directament mirem l'origen de la taronja...
Sí, però moltes vegades és complicat, eh? Inclusive, perquè ho he fet aquest exercici, no? Quan tota aquesta polèmica de Sud-àfrica, t'hi vaig anar a 4-6 supermercats... A veure, no? I en teoria estan obligats a posar l'origen. I veus que moltes vegades és quasi que has de fer un curset de...
De citricultura, no?
No, o de d'espionatge industrial, no? Perquè te fiquen sigles, per exemple, RSA, origen, RSA, origen varios, origen, clar, i és que és moltes vegades molt complicat, no? I el que demanem és això, que tu com a consumidor no tingues que fer un exercici d'investigació per a saber d'on és aquest producte, sinó que immediatament la puguis distingir.
Pues com el del plàtano de Canàries. És que ho ha dit simple.
I que sigues això, que ho tinguis molt fàcil i que sigui una decisió personal teua, si vols consumir un producte d'ací o un producte d'allà, perquè moltes vegades s'estan enganyant directament. És una cosa molt fàcil i que pensàvem que no comportava cap tipus de... I era una moció més ampla, no? Per exemple, que l'administració pública fos la primera en que quan qualsevol tipus d'event o qualsevol tipus d'això, que consumís suc de taronja, que fos taronja d'origen espanyol, van tenir que dir, clar, òbviament, perquè és una cambra que representa tots, no? Eren coses molt concretes, molt senzilles, però no s'han aplicat en cap moment i pensem que, bueno, això és voluntat política i és un poc el que comentàvem abans, no? Que a l'hora de la pancarta tots pegant-se colze és a veure qui és el primer, però a l'hora de fer més mesures concretes xicotetes com aquestes, que no és una mesura que digués segurament que això en els pressupostos ordinaris del Ministeri se pot cobrir i bé, que no hi ha cap tipus de voluntat.
I en aquest cas veiem que el plàtano de Canàries sí que va sortir efecte i que ja avui en dia tot el món sap que sí, o sigui, de la seva denominació d'origen i que la gent la localitza ràpid.
Sí.
Altra cosa que també m'ha llamat l'atenció i que també ha vist que vostè ha tornat a presentar-la, bueno, perquè com bé deia Joan Baldoví la vega que va estar així, són un poc furgues, o sigui que no paren. En octubre del 2018 s'anuncia un compromís del president Pedro Sánchez per a inaugurar una connexió aèria entre Castelló i Madrid. Això s'anuncia en el 2018 i no hi ha res.
No, el tema de l'aeroport, bueno, és una història, un sainet, per dir-ho d'alguna manera, que desgraciadament és una sangria contínua de diners públics. Continuem, estem parlant d'enguany, són 8 o 9 milions d'euros la despesa ordinària, més el pagament del deute acumulat.
Que això és el que s'emplea dins de l'aeroport que tenim a Castelló.
Sí, sí, per a mantindre-lo artificialment, per a tindre un o dos vols a la setmana. És una barbaritat, segurament.
8,8 milions d'euros.
En despesa normal i és la mínima que hi ha hagut en la seva història, segurament. Després van dir que fa una injecció de 40 i pico milions d'any també per a pagar el deute. O sigui, estem mantenint artificialment una infraestructura que segurament, això és 8,8 milions d'euros, podíem ficar a transport públic per a tota la gent de la plana per anar a l'aeroport de Manises o per a subvencionar vols. Clar, la gran... anunci que van fer per part del president autonòmic i per part del president del govern és que farien una línia directa Madrid-Castelló. Això hauria de ser una nomenclatura que se gasta, obligació de servei públic, i es donaran com un fet que està bé ja, no? I hem vist que no, que d'això són anuncis d'això que se fan en període preelectoral, perquè reiteradament es diuen que d'això no hi ha res, que això si se té que hi ha una línia d'aquest tipus, té que ser perquè les companyies privades tinguin interès, i hem vist que interès únicament en tenen Ryanair o este de baix cost, quan tu li pagues i se vol, o quan...
En aquest cas el que volien és que...
O que ho pagui la Generalitat.
La Generalitat.
La Generalitat, clar, que la Generalitat sigui pagant vols privats quan... Quin avantatge té això respecte a l'AVE d'anar a Madrid?
I segons vostè, quina solució tindríem ahir?
crec que el problema és que també això és una herència enverinada. Que
però ja la tenim.
La tenim, però tu també una herència quan veus que... Ho hem vist, no? Quan, en molts casos, no? Quan una herència te comporta més despeses que no beneficis, pues renuncia perfectament a ella. Uh-huh. Cal repensar-ho. Jo crec que s'està fent tots els esforços, també vull ser això, benèvol en l'actitud que està tenint l'actual govern, que és una situació complicada.
Sí, perquè ara potser el pot estar sentint gent que diu, bueno, nosaltres a Castelló perquè no podem tindre aeroport.
Clar, però...
En realitat el que deuríem és de donar-lo a una empresa que el gestionarà bé, no?
Però l'empresa s'ha donat a aquestes empreses, i aquestes empreses ja han vist que l'única manera de gestionar-ho ha sigut en diners públics, rebent a canvi milionades, no? 25 milions d'euros, per exemple, la que tenia abans, i encara així no ha sigut rentable. També tenim que qüestionar-nos això. Què es costa, realment? 8,8 és el que les xifres públiques, però són les xifres així gelades, però són molt més diners. I fer un anàlisi no és una qüestió de provincialisme, de dir, no, és que també vull tenir un aeroport. Això què es costa l'any? Es costa molt de mantindre? En aquests 8 milions o 10 o 15 que es costa cada any, què podríem fer? Podríem fer una llançadera per a Marisas, que més es dona, no? Si tenim un aeroport a 30 km a 60. Els recursos públics se tenen que gestionar de manera...
Bueno, a lo millor pensar que l'aeroport va ser fruit d'aquell temps de bonança que teníem, que estava un poc bueno, enfocat. Sí. Sap el que li dic? I entonces sí que a lo millor sí que tenia sentit. Ui.
Sí, no sé, però aquest tema és l'herència que tenim acumulada, no? En molts pobles estem patint les desaladores de Cabanes i Moncofar, el mateix cas, se va projectar una infraestructura ahir que avui en dia no té cap tipus de sentit, i això comporta una sèrie de despeses. Tenim molts païs i actuacions urbanístiques paralitzades d'aquella època. Fa falta repensar-ho.
En este cas,
tampoc tinc la solució.
Claro, en este cas, el que demanàvem era el vol directe i els han tornat a dir que...
Que d'això res. I inclús també l'anunci que fem de que s'inclouria dins la xarxa pública d'AENA de l'aeroport de l'Estat.
Sí.
I també es diuen que d'això res. El que volem també posar de manifest és que per molts anuncis d'estos que se facin, si després el temps t'acaba dient que no tens la raó, el que fas és encara tirar més pedres sobre la teva pròpia teulada. I això és la reflexió que volem fer des del carinyo de respecte a la Generalitat. No pots fer aquest tipus d'anuncis quan venen períodes electorals perquè el temps t'acaba demostrant que no tens, que estàs mentint.
I si no estàs tan vostès per a recordar-los.
Però clar, també sembla perquè nosaltres també som part de la Generalitat i pensem que cal ser un poc més sensat a l'hora de fer aquest tipus d'anuncis.
Claro, però al final, a l'hora de demanar, cal també prendre consciència, encara que si formen part de l'equip de govern, hi ha que demanar, és dir, al final els seus votants el que esperen de vostès és el que fan, no?
Sí, no, també, per exemple, en aquest cas, en un govern compartit, perfectament assumir la gestió de l'aeroport hauria pogut correspondre a compromís si en aquest repartiment, i tenim també la pilota calenta, i també es demanarem el mateix, els nostres representants, un poc de sensatesa, no fem anuncis d'estos perquè són això contraproduents per a la pròpia imatge d'una infraestructura que està molt qüestionada. I nosaltres també volem fiscalitzar aquesta feina, no? Dic, bueno, si feu aquest anunci, volem saber darrere aquest anunci que hi ha hagut de realitat, i ben que no, que estos són...
Claro, antes parlàvem de bueno, que és una herència i que caldria pensar si l'aeroport hauríem de, bueno, de pensar en que no, pues que no tinguera funció, ¿vale? Però imagines que Alberto Fabra, quan ell està de president de la Diputació, decidís tancar Canal 9 i és criticat. I Canal 9 en aquest moment tenia un dèficit importantíssim, és dir, era una sangria de diners. Val?
Clar, però sí que hi ha un servei públic en teoria, no? I en una gestió correcta les televisions, quines televisions són deficitaris i quines són, la majoria seran deficitaris, imagina, no? Ahí tens una... Per què s'acreden les televisions? Per informar la gent i se'n veu quan hi ha algun tipus d'emergència, com el tema quan hi ha pluges, veus com se disparen aquest tipus
de notícies, per exemple, parlant d'això, i ara que el tinc a vostè, què li pareix que hagin suspès les Falles i la Magdalena?
Pues en Castellet també, imagina com la majoria de gent, no, en està de xoc, perquè te pensaves que sobre una cosa sense importància i estàs veient com estan paralitzant tot el país, pràcticament. Té un efecte devastador per a l'economia. És una barbaritat. Gent que a veure com la compenses, no? I que des dels artistes fallers a la gent que tenia el comerç muntat i acumulat qualsevol comerç de Castelló.
Bueno, tota la quantitat d'espectacles que estaven contratats,
tot
el moviment de persones de serveis, de cambrers, de...
Sí, sí, floristeries, carnisseries...
Sí, sí.
Les carpes que s'han muntat, clar, és una barbaritat, i quan veus que s'ha pres aquesta decisió, que ha sigut complicadíssima, perquè veus ahir les cales del Consell eren
Això, un poema, sí, sí.
Sí, sí, eren... Dius,
és dur per a tot
dius,
el món.
Què està passant? Dius, prens consciència que és un tema molt seriós, no? Uh-huh.
Vostè pensa que el Dia de la Dona ja s'haverà tingut que suspendre les manifestacions?
És que ve-lo ara, avui, en aquell moment, dius, que, exagerat, clar, veus que avui s'anulen les falles, la repercussió econòmica que tens, pues, segurament sí. És que també...
Tenen una emergència de contenció.
Clar, i una sensació de, bueno, què m'estan contant o què no m'estan contant, perquè és molt seria, no? Una cosa és suspendre les manifestacions, dir, bueno, ha sigut... Però l'impacte econòmic que té suspendre les festes de València...
Sí, el que passa és que n'hi ha gent que diu que arrel d'haver tingut tantes concentracions en tanta gent com que se van duplicar els casos.
Clar, clar. I al mateix temps t'estan venent o informant de que això és com una grip. Clar, però l'altre efecte és que te pots saturar perfectament tot el sistema sanitari públic.
Clar, con lo qual sí, els malalts d'altres coses, que és que n'hi ha més malalts d'altres coses, si col·lapsem els... Sí. El servei sanitari...
Sí, estem en un, davant d'un fet inaudit i cal confiar, no?, que les coses que estan fent-se, diré que són les decisions millors que se puguin prendre en una situació com aquestes. No sé que si tocava o no tocava anul·lar aquestes concentracions, segurament això va molt a pressa, no? Segurament el dia 8 no tenim la informació que tenim avui o la transcendència del que tenim avui. No sé, crec que era difícil aquella decisió de suspendre o no, o el que va passar en l'acte en els... actes massius com el ha sigut un poc la conya d'estos dies, no? El Vistalegre de Vox, no? Perquè se queixaven de que no suspenien.
Tinc que dir-li que acabem de recibir un comunicat com que en Generalitat ja no farà presència, evidentment, per, com a acte de responsabilitat, com a que van estar tots a Madrid, pues decidixen posar-se en quarantena.
Clar, dius... Crec que a totes està sobrepassant això, no? I fa unes setmanes dius de suspendre les falles i la Madalena i ningú s'ho creix, ens ho creiem, ens acaben d'avisar, per exemple, que segurament no tenen plenari la setmana que ve en el Senat, veurem què passa en les escoles, quan veus que en Madrid...
Vostès també segurament la setmana que ve no tindran plenari, no?
Demà es diran definitivament, esta setmana...
Durant el dia d'avui aniran, no?
Sí, esta setmana no teníem activitat, teníem activitat protocolària, no teníem plenari, que s'ho estan tots... s'ha suspès tot i van dir que demà se dirà. Però clar, però com veus conforme va creixer les notícies, com veus lo de Madrid, lo del País Basc, dius, ostres, això és un tema seriós, no? No és un...
Claro.
No és un tema com agarrateu a... Com al principi, no? Que tots en molta... Molt escèptics, són, dius, bueno,
sí,
això
no, a més és que
exageració...
com som una zona que tenim tendència a posar de desmatis, o sigui, de llevar el drama a les coses, pues, com
no, perquè tenim precedents, allò de la gripe aviar i totes aquestes crisis sanitàries han vist que era molt escandalós per l'efecte real que tenia, no coneixia ningú que casos concrets de gent que l'havia passat, i ara veus que sí, que el tema se'n va molt de les mans, no sé, estem tots sobrepassats.
Un poc anem sobre la marxa. Sí. Estàvem parlant de, lo de quan va decidir Alberto Fabra tancar Canal 9, i clar, en aquell temps, en el 2013, Alberto Fabra i el seu homòleg Artur Mas van signar un acord de reciprocitat dels mitjans, és a dir, que tenia que ser recíprocot, és a dir, tu veus Canal 9 i jo veig TV3. Clar, i ara vostès el que intenten és que... No? Que se continuen en aquell acord que se va signar.
Clar, hi han passat moltes coses, no? Ha passat molt de temps. Alberto Fabra ha sigut un gran hipòcrita, cal dir-ho separat, no? Perquè ell, quan els primers anuncis va dir que tancarien TV3, ell era alcalde de Castelló, va dir que això era una barbaritat, que això no se podia fer de cap manera. Després va ser el que va acceptar tancar Canal 9 al mateix temps, no? O sigui, bueno, estar a favor de la televisió veïna, estar a favor de tancar la teva pròpia televisió, i això va ser l'excusa, no? Van dir, en el moment que van tancar Canal 9, van dir, bueno, com ja no tenim res que donar als catalans, no volem veure tampoc la televisió dels catalans. Però ell, sent alcalde de Castelló, volia estar en contra del tancament de les transmissions de TV3. No? El canvi és que ha passat molt de temps, ara tenim televisió pública valenciana, i és una cosa tan bàsica i tan normal. Com a exemple, veiem, molt il·lustratiu, ara quan Sánchez va així envestit, va firmar acords amb molts partits polítics, no? I en un de tants va ser en el Beneja, el bloc nacionalista galego. I esto es un dels seus punts va ser la reciprocitat de la televisió pública de Galícia, la televisió pública de Portugal. O sigui, pots fer acords de reciprocitat en països veïns i en comunitats autònomes que en teoria tenen tot el dret, perquè no és únicament un dret simbòlic, és la Carta Europea de les Llengües Minoritàries t'obliga a això, no? No únicament a comunitats veïnes, sinó a països veïns. Per exemple, en França o en Itàlia hi ha llocs que separen el valencià, també haurien de poder veure la televisió. Hem vist com no hi ha voluntat política, perquè sempre la qüestió ha sigut una qüestió tècnica, no? Que si el múltiplex, que si no sé què, i es poden perdre, però en parlant tècnics diuen, no, tu el que pots fer és comprimir la senyal de lo que tens i té cap. O altres solucions. El País Valencià té 4 múltiplex. El múltiplex té 4 senyals.
Sí, o sigui, el múltiplex té 4 senyals i en una d'aquestes senyals pot vindre TV3, igual que a TV3, clar, en una de les senyals pot anar també a punt.
Però en TES2, d'aquestes senyals públiques que el govern anterior li va donar a dues televisions privades que ningú mira, no? La BOM i la 8. Escolta, pues, si això és teu, recupera-ho i donar-li un servei públic, perquè en teoria les televisions autonòmiques són per al foment de la llengua i la cultura pròpia, no són per a fer pel·lícules de l'oest, que està molt bé per la gent, no? Però...
I com que ja tenim així una, que és a punt, vostè el que vol és tornar a recuperar aquell acord i...
Sí, aquest acord, o el que vulguin, perquè no és únicament el que puguem veure TV3 per la tradició històrica que ha tingut per a les nostres comarques, no? Tots hem crescut bé en TV3, els dibuixos animats, les sèries, abans inclús que estigui Canal 9, estem parlant de que en un àmbit normal el que no pot ser és que tinguem únicament una televisió en la nostra llengua i totes les restes televisions que ningú mira ocupen canals sense cap tipus d'interès. Seria normal veure TV3 però també veure la televisió de les Illes Balears i al revés, no? que les Balears vegin la nostra televisió. I estem parlant inclús d'Aragó. A Aragó hi ha moltes comarques que parlen exactament igual que nosaltres, paixen pobles de Castelló, que si se va acostumar en el seu moment a veure Canal 9, ara no podem veure a punt per falta de senyal, i per la seva normalitat, que és una llengua que no s'estudia en les escoles, seria molt positiu el poder també veure la nostra televisió. No és únicament un fet egoista que volem veure nosaltres TV3.
Per cert, vostè ha crescut en la bola de drac, no?
Sí, la bola de drac, inclús en Filiprim,
totes
formen part de la nostra normalitat, i les meves filles, per exemple, només poden veure a punt i tapon i ho miren perquè els horaris que tenen són els que tenen, no?
I sobretot perquè a punt jo crec que va perdre un poc, i això és un apunt meu, de la meva cosetxa, Canal 9 tenia una quantitat de gent que la seguia i quan se tanca perd aquest fil,
el costum,
clar, que ara a punt està costant-li prou tornar-lo a recuperar.
Moltíssim, i sóc el primer que, i també perquè ha canviat molt el consum de televisió, ara ja és televisió a la carta, però sóc el primer que quan veig que a punt ho veig, no les notícies, doncs veig un programa, el veig quan vull que en la televisió, però sí que és el que tu dius.
Quan se trenca un costum és difícil de recuperar, per això hi ha que pensar segur tant a l'hora de trencar un costum.
Sí, sí.
Per cert, quin ha muntat vostè en la placa de la Iglesia Ciprestal?
Jo no he muntat. Jo simplement el que comento i faig preguntes a la govern.
Ahir venia el seu company, el regidor d'ací de Vila-real, Santi Cortells, i ens parlava de la placa de l'Arciprestal. I este matí he eixit Javier Serralbo una miqueta molest de vostè, no?
Me sorprèn molt perquè més coneixent personalment a Javier i el caràcter que té i la persona que la tinc per dialogant, crec que està completament fora de lloc, perquè primera, descalificacions a nivell personal, que si únicament me preocupa per tonteries, ha vingut a dir. Jo el repte al senyor Javier Serralbo o a qui vulgui del seu partit a que miri l'activitat de qualsevol diputat, de qualsevol senador de les comarques de Castelló, del País Valencià, qui s'ha preocupat més per Vila-real. Podem fer una suma, si vol, en tot el que hem fet durant des de 2015 que estem nosaltres fins ara, qui ha traslladat què? Perquè han parlat de tot de Vila-real, han parlat de l'estació, han parlat dels accessos, han parlat de la comissaria, han parlat dels cítrics, com parlàvem, del pont del Millars. Ha estat Vila-real sempre en la nostra activitat política i el tema de la placa ha sigut una activitat més. O sigui, no ens preocupem per tonteries i per si a aquesta persona això li pareix una tonteria que en un espai públic, perquè està a la base de tot el món, continuï havent exaltació del franquisme, s'hauria de fer mirar. I el que tenen que fer és, si estan en contra, si el Partit Socialista de Vila-real està en contra de la llei de memòria històrica, ho té molt fàcil, que replegui signatures i emís millors signatures que demanen derogar la llei, o que faci les accions polítiques que vulgui per començar el seu partit, o que vagi a parlar amb Vox i el Partit Popular, que també estan a favor de derogar la llei. És molt fàcil, el que no pot fer és no complir la llei. Si hi ha una llei, s'ha de complir, i si no s'agrada que la canvien, però no, que no m'ataquen a mi per fer una pregunta al govern, i la pregunta al govern, jo no he manipulat res, la teniu, i el govern és ben clar, diu que li ho demanarà a l'Ajuntament, i si l'Ajuntament no fa cas, li ho demanarà a la Generalitat perquè obligui l'Ajuntament a retirar la placa. En cap moment fica l'església pel mig ni a ningú. I tenim casos, ajuntaments governats pel Partit Socialista, es va plegar aquest requeriment fa 2 o 3 anys, Morella, per exemple, va retirar una placa. Cintorres, governat pel Partit Socialista aleshores, va dir el mateix cas, també en una frontera de l'església. Se va ficar en contacte, ell, l'alcalde aleshores, el bisbat, per a demanar-li que ho retirara. Així que passa que són més... Això.
Bueno, se ens acaba del temps. Carles Mulet, senador per Compromís, moltes gràcies per haver vingut i per apropar-nos totes aquestes qüestions que lluiten des del Senat.
Gràcies a vosaltres.